Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Comencem el segon dia de l'any, el segon dia del 2025, i comencem un dia pràcticament com els dos anteriors, amb fred, molt de fred. Està glaçant a l'interior del país. Tornarà a ser un dia estable, és veritat, amb sol i boires, algunes persistents, però algunes gebradores a ponent i a l'altiplà central, i demà es preveu un dia encara més ennuvolat. Avui, que parlarem molt de trens, no només perquè el govern anuncia un pla per millorar Rodalies, ara ho dèiem, sinó perquè, avís per navegants, a partir d'avui, durant 3 dies, no circularà cap tren entre l'estació de Sants i Gavà. Això afectarà les línies R2, R2 Nord i R2 Sud. Per cobrir el tram afectat hi ha un servei alternatiu d'autobusos, però si agafeu aquest autobús, alerta, perquè no surt de l'estació de Sants, surt de la part alta de la Diagonal. Ho explicarem amb detall, però tingueu present això, que si heu d'agafar aquest servei d'autobusos alternatiu, passa per un lloc diferent o surt d'un lloc diferent del que és habitualment. Però el dia es lleva sobretot amb l'atenció posada als Estats Units. Ara comentàvem que és el gran tema de la premsa internacional aquest matí. Alguns diaris parlen obertament del retorn del terrorisme i per partida doble.
At least 15 people are dead and dozens injured after a man driving a truck barreled through the French Quarter in New Orleans early.
D'una banda tenim Nova Orleans. La novetat de la nit és que el balanç de l'atac en aquella ciutat ha pujat fins les 15, les 15 víctimes mortals. Però és que a més aquestes últimes hores, aquesta matinada, hem tingut el que té tota la pinta de ser un altre atac.
Authorities are investigating a vehicle fire outside the Trump International Hotel in Las Vegas.
A Las Vegas, un cotxe va esclatar davant d'un hotel, davant d'un hotel que porta el nom de Donald Trump, un hotel Trump, deixant en aquest cas, una persona morta. Joe Biden ha comparegut aquesta mateixa nit per dir que estan investigant si aquests dos atacs tenen algun tipus de relació o no.
Estem investigant l'explosió del cibertrack a l'hotel Trump de Las Vegas. Les forces d'intel·ligència i les policials estan examinant qualsevol connexió potencial amb l'incident de Nova Orleans. No en tenim cap evidència, de moment.
No hi ha cap evidència de la connexió dels dos atacs. Tot són especulacions, deia Joe Biden, que encara és president dels Estats Units i encara ho serà, ara ho explicarem, durant ben bé 3 setmanes. Però val la pena anar a pams per concretar exactament els fets. Què és el que sabem? Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Comencem per l'atac de Nova Orleans.
La principal novetat és que, com dèiem, el balanç de víctimes mortals ha pujat a les 15 persones, tot per un atropellament massiu d'un vehicle conduït per un home que les autoritats no creuen que actués sol. Les autoritats també han confirmat que l'autor de l'atac és un ciutadà dels Estats Units, originari de Texas i que havia estat membre de l'exèrcit. El New York Times diu que s'havia convertit a l'islam. El que està confirmat és que portava una bandera de l'Estat Islàmic al cotxe quan va utilitzar-lo per fer l'atac.
La policia va batre aquest home després d'un intercanvi de trets i, com dèiem, ara s'està buscant possibles còmplices a Nova Orleans, bàsicament perquè s'han trobat més artefactes, segurament explosius, a d'altres punts de la mateixa zona, i per això, com ara sentíem, la policia creu que no va actuar sol. Això és el que sabem del primer dels atacs, el de Nova Orleans, però n'hem tingut un altre aquesta nit a Las Vegas davant d'un dels hotels que porta el nom de Donald Trump. Allà, l'explosió d'una furgoneta, a més d'una furgoneta elèctrica, ha deixat una persona morta i 7 de ferides a les portes d'aquest edifici.
El vehicle que ha esclatat és un Tesla. Segons la policia, el maleter anava carregat de cilindres de gas, de combustible i morters de pirotècnia. Òscar Terol és un turista català que era a pocs metres d'on han passat els fets i que ho ha explicat tot plegat com ho ha viscut el 324.
Hem estat a 10 segons d'estar molt afectats, si no ferits greus, a lo millor potser també morts. Quan ja ens acostàvem a la porta giratòria de vidre, veient el Cybertruck encara negre davant nostre, ha explotat. Hi ha hagut una explosió molt forta, que és la que ens ha tirat a terra. La meva dona anava davant meu, jo m'he caigut també, llavors m'he girat i he anat a agafar-la perquè jo no es podia posar de peu de l'espant ni d'aquell moment de crisi.
La persona que ha mort era el conductor del vehicle que era llogat i de moment se'n desconeix la identitat.
Insistim que s'estan investigant si els dos atacs tenen o no alguna vinculació. N'hi ha alguna, però és molt, molt circumstancial. Per exemple, els dos vehicles eren llogats i els dos es van llogar a través de la mateixa app. Per això es considera, evidentment, extremadament circumstancial i es vol mirar si hi ha algun detall més que, de moment, com explicava abans Joe Biden, no s'ha confirmat. Això no ha impedit que, per exemple, Donald Trump ja hagi escrit un missatge a les xarxes relacionant l'atemptat de Nova Orleans amb la immigració il·legal, tot i que Com deia el Pol, l'autor material és resident a l'estat de Texas i és ciutadà nord-americà. De fet, fins i tot havia estat a l'exèrcit. Per tant, en principi, no tindria res a veure amb la immigració irregular i, a més, aquest home doncs, sí que exhibiria la bandera de l'estat islàmic en aquesta imatge que s'ha vist del vehicle que va conduir amb el atropellament mortal. Però vaja, tot això és políticament rellevant, perquè tot això arriba quan falten menys de 3 setmanes perquè Donald Trump prengui possessió de la presidència dels Estats Units per segona vegada. Serà un dels punts que marcaran, sens dubte, el 2025. El Centre d'Estudis Internacionals, el CIDOB, ja ha dit que aquest any serà l'any de la egopolítica, de la política basada en l'ego, en el jo. I l'exponent més clar és Donald Trump. Sobre això, justament, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio del Pol Morillas.
2025 serà any de ressaca postelectoral. El 2024 van concórrer a les urnes un nombre rècord de persones arreu del món. Els votants van castigar els partits al poder i la política de l'any que comença es resumirà en un excés d'ego política. A líders com a Donald Trump els sobrarà gesticulació i narcisisme. La pressió desreguladora afavorirà fortunes com la d'Elon Musk. I a falta d'avenços per a la majoria i per a les poblacions en zones de conflicte, veurem altos al foc sense pau duradora a Ucraïna o al Pròxim Orient.
Gràcies, Pol Morillas, el director del CIDOB, al voltant de què ens esperen aquest 2025 i que ha començat francament malament, no només per aquests dos atacs que s'investiguen com atacs terroristes als Estats Units, sinó per una matança de 10 persones que també hem conegut a les últimes hores a Montenegro. En aquest cas va ser un home que ha començat a disparar de manera indiscriminada en una taverna a la ciutat de Montenegro de Cetinje. Va ser, segurament, pel que diuen, arran d'una discussió que va començar la nit de Cap d'Any.
I més tard van a disparar en altres llocs de la ciutat. Finalment, es va acabar suïcidant. Entre les víctimes hi ha dos menors d'edat. La televisió pública montenegrina informa que l'home ja l'havien detingut anteriorment per possessió il·legal d'armes.
Doncs així comença l'any. Benvinguts al dijous 2 de gener del 2025. Molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Avui és dilluns 2 de gener i el temps continuarà marcat per l'anticicló. Les properes hores seguirem parlant d'aquestes boires llebradores, en molts casos a les comarques interiors. Atenció a la carretera perquè pot haver-hi gel en alguns punts. I un temps majoritàriament assolellat a la major part del país. Cel serè, pràcticament ras al Pirineu, tot i que a la tarda els núvols alts podran guanyar terreny sobretot a les comarques de Ponent. Avui no esperem precipitacions i les temperatures seguiran força baixes.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. És fàcil, ràpid i comodíssim. També te l'entreguem a domicili a Barcelona. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals de les poblacions on ja està actiu el servei a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online.
Bonpreuesclat. 8 i 8 minuts. Repassem ara les notícies del matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. Ho dèiem abans, el govern vol rentar la cara a Rodalies en un termini de 2 anys, a comptar des d'avui mateix. A les 11, la consellera de Territori, la consellera Sílvia Paneque, presentarà un pla per, en teoria, resoldre el problema dels trens de Catalunya, Sílvia Solanes.
Que estarà centrat en 4 eixos, segons avança el periòdico. Millorar la informació que es dona als passatgers, més seguretat a trens i estacions, millorar les condicions i la neteja de les instal·lacions i establir uns indicadors per poder calcular si s'assoleixen els objectius.
Tot això en paral·lel a les obres que hi ha diferents trams i que ja porten mesos executant-se.
I que porten de corcoll els usuaris pels talls del servei, com per exemple els que hi haurà a la R2 per les obres per fer arribar els ferrocarrils de la Generalitat a l'aeroport. A partir d'avui i durant 3 dies, és a dir, fins dissabte, no circularà cap tren entre l'estació de Sants de Barcelona i Gavà. Això afecta les línies R2, R2 Nord, R2 Sud i per cobrir el tram afectat hi haurà servei alternatiu d'autobusos.
Apunteu això, R2, R2 Nord, R2 Sud, ben bé 3 dies en què no hi ha circulació entre Sants i Gavà. Important això dels autobusos que no surten d'on és habitual, no surten de l'estació de Sants, surten de la part alta de la Diagonal, per tant, si heu d'agafar un d'aquests autobusos, tingueu en compte. Tot plegat després que aquest any 2025 ha començat marcat per un problema als trens, per una avaria als trens Talgo Abril.
I que va afectar, entre d'altres, la línia entre Barcelona i Madrid i va obligar Renfe a reubicar milers de passatgers. El servei funciona de moment amb normalitat i Renfe garanteix que ho farà durant tot el dia.
Important això, eh? Avui el servei ha començat bé, ha començat funcionant amb normalitat. Tot això pel que fa funcionar els trens. Però pel que fa a les carreteres, el 2025 ha arrencat francament malament, també, amb dades molt preocupants pel que fa als accidents de trànsit. 3 persones han mort el primer dia de l'any i, a més, en 3 accidents de trànsit diferents. Maria Costa.
Primera jornada de l'any tràgica a les carreteres catalanes amb 3 víctimes mortals. La primera, un home de 30 anys, que va ser atropellat a la C-58 a Badia del Vallès a la mitjanit. Les altres 2 víctimes són 2 conductors que van perdre la vida en 2 accidents, un a Sant Quirze del Vallès de matinada i l'altre a l'A2 al Col·legi ja al migdia. Davant d'aquestes dades, el Servei Català de Trànsit ha demanat prudència a la carretera i evitar distraccions. El 2024 han mort 136 persones a la xarxa viària catalana, un 11% menys que l'any anterior. Un terç de les víctimes eren motoristes. D'altra banda, la nit de Cap d'Any, els Mossos d'Esquadra van muntar una 40ena de punts de control d'alcoholèmia i del miler de testos que van fer, 40 van donar positiu per alcohol i 11 per drogues. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més coses d'aquest 2 de gener del 2025. El Ministeri de l'Interior avui té previst publicar les xifres finals d'arribada de persones migrants irregulars a Espanya en el conjunt del 2024. Francesc Soler.
Un any en què s'han superat rècords d'arribades per mar i d'entrades a les Canàries i en què, segons les ONGs, també s'ha registrat un nombre de morts sense precedents. Aquest 1 de gener, precisament, han mort 2 persones intentant arribar a les Canàries. Una d'elles seria menor d'edat.
Avui, doncs, sabrem les dades de migrants irregulars de tot el 2024, però és important en això, com sempre, fer 2 matins. La primera, com hem dit moltes vegades, la gran majoria de persones migrants irregulars no arriben en barques, sinó que entren a Espanya per l'aeroport, amb visat de turista, i el que fan és allargar la seva estada, és a dir, no marxen al cap de 2 mesos, que és quan s'ha de marxar si tens un visat de turista. Aquest és un dels matisos que volíem fer. L'altre és el que ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio el catedràtic d'Economia Aplicada, Josep Oliver. El mercat laboral necessita els migrants, necessita milers de persones de fora.
En els últims, des dels anys 80 fins ara, el col·lectiu de joves, diguem-ho així, gent de menys, ara ja de menys de 35 anys, s'ha anat fonent històricament per raons de que no hi ha hagut reemplaçament per sota, i en canvi hem assistit a una expansió espectacular de la demanda d'ocupació tant a l'economia espanyola com a la catalana. No? Aquest és l'efecte crida real.
Alerta amb això, eh? Aquest és l'efecte crida real, deia el catedràtic d'Economia Aplicada, Josep Oliver, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, mirant-s'ho des d'una perspectiva freda i econòmica, com marquen aquesta situació. En fi, tot això quan s'estan aplicant, parlant d'economia, algun dels principals canvis del 2025 que afecten la butxaca, Pol Foradada.
Sí, entre d'altres, pagarem més per la llum o per l'aigua. Pel que fa a la llum, els canvis en l'IVA i en la part fixa de la factura encariran el rebut al marge del consum que en tinguem i dels preus també que marqui l'electricitat. Això farà que, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, es pagui un centenar d'euros més al cap de l'any.
Entre els preus també que canvien aquest 2025, caldrà estar especialment atents a veure què passa amb el gas, bàsicament perquè hem tingut una altra d'aquelles turbulències internacionals que poden afectar-ho. Ucraïna ha tallat la canonada que passa pel seu territori i amb la qual Rússia enviava gas cap a Europa.
L'acord per aquesta canonada caducava el 31 de desembre i Zelensky ja va avisar que no el renovaria. És una mesura de pressió a Rússia per reduir encara més els ingressos pel gas i que atura definitivament el flux de gas de Rússia a Europa.
Tot i que això afecta alguns països que encara depenen del gas rus, com Àustria o Hongria, la resta de països ja fa temps que van buscar alternatives al gas rus i no s'espera que la decisió tingui un gran efecte.
En el cas d'Espanya, per exemple, havia recorregut el gas liquat, que és aquest que arriba amb vaixell, comprant-ne de manera molt, molt massiva als Estats Units. En qualsevol cas, amb tot aquest panorama econòmic, el 2025 el govern espanyol assegura que la cosa continuarà anant molt bé, diu el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. De fet, ell diu que la economia espanyola, el PIB, creixerà aquest any més del 2,4% que havien dit en un inici. Així ho ha apuntat a la cadena SER.
Cuando cerremos el año con esas buenas cifras de crecimiento del último trimestre, quedará patente que podremos estar por encima del 2,4. Nosotros lo actualizaremos a finales de enero, cuando tengamos ya por parte del Instituto Nacional de Estadística las cifras de crecimiento del conjunto de 2024.
Per cert, ja que parlem d'economia, ha debutat a la borsa Edificio Rostower. El nom d'aquesta societat no us dirà gran cosa, però el seu president sí.
Alba cap a la frontal, per Messi, no mata Messi, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Edificio Rostower és tècnicament el que es coneix com una societat anònima cotitzada d'inversió immobiliària que tributa només un 1% en impost de societats si compleix determinats requisits.
Al marge d'això, comentari sobre com pinta econòmicament el 2025, el comentari sobre aquest aspecte, sobre les perspectives financeres i econòmiques de l'any, a càrrec del periodista Àlex Font.
Si hem de fer un pronòstic de com evolucionarà l'economia el 2025, hi ha diferents nivells. A curt termini, l'economia seguirà creixent i els tipus d'interès seguiran baixant, cosa que afavorirà aquells que estiguin endeutats o vulguin demanar diners al banc. La tendència, per tant, sembla positiva, però els problemes que té la nostra economia no són a curt termini, són profunds i cal temps per solucionar-los. Jo en destacaria dos, habitatge i productivitat. Necessitem que els ciutadans puguin pagar-se un pis i necessitem sous més alts, però llavors cal deixar enrere els sectors que no paguen bons salaris i cal un millor sistema educatiu. Tot això no ho solucionarem el 2025, però sí que podríem posar-hi la primera pedra.
El comentari del periodista Àlex Font pel matí de Catalunya Ràdio. És un quart de nou. Una enquesta que avui publica el diari El Mundo assegura que 6 de cada 10 espanyols creuen que Pedro Sánchez no té majoria per acabar la legislatura. No només això, també recull aquest sondeig que la meitat dels enquestats creuen que s'hauria de sotmetre a la qüestió de confiança que li exigeix Junts.
El sondeig l'ha fet Sigma 2 i diu que el desencís s'estén també entre els mateixos votants del PSOE. Detalla que 4 de cada 10 que van votar Pedro Sánchez no li veuen futur a cap davant de la Moncloa per la inestabilitat amb els socis de la investidura. Pel que fa a la qüestió de confiança que reclamen els de Puigdemont, té més partidaris que detractors.
Mentre que més de la meitat la veuen bé, només un 30% hi està en contra. I un cop més, entre els que defensen que Sánchez s'exposi, un terç són votants socialistes. L'enquesta es va fer la segona quinzena del passat mes de desembre, abans, per tant, de les vacances de Nadal. Es va fer a unes 2.500 persones.
I hem arribat a 31 de desembre i l'hem superat ja amb Junts i el PSOE esgotant el termini que es van donar per tancar un acord en immigració. Els dos partits van marcar els últims dies del 2024 per acordar un traspàs de competències que a hores d'ara no s'ha produït. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia i bon any.
I bon any igualment, Paula. Quin és l'escenari a partir d'ara?
Doncs l'any arrenca com va acabar. Encara hi ha serrells pendents i Junts i el PSOE acceleraran les negociacions per desencallar un traspàs que van acordar fa pràcticament un any. Va ser el gener del 24, quan el govern espanyol va obrir la porta a delegar competències d'immigració a la Generalitat i la negociació s'ha encallat moltíssim, sobretot pel control de les fronteres que reclama Junts, que limita el Ministeri de l'Interior. Aquí és on hi ha l'estira i arronsa. Junts vol un traspàs integral i blindat per llei de totes aquestes competències. Aquesta és la prioritat, diuen, i per això avui encara no s'ha firmat l'acord. Ara, tots dos partits s'esperen rematant els propers dies el pacte que posarà a prova el futur de Pedro Sánchez, la seva relació amb Junts i, per tant, l'estabilitat de la legislatura espanyola.
Gràcies, Paula. Fins ara.
Bon dia.
Doncs sobre aquesta qüestió, sobre què portarà el nou any en la relació entre Junts i el PSOE, al punt de vista de la periodista Pilar Santos.
Un any ha tingut el govern de Pedro Sánchez per complir el seu compromís amb Junts i fer la delegació integral de les competències d'immigració a la Generalitat. Aquesta negociació sobre els migrants posa de manifest d'una manera molt crua la debilitat de Sánchez. Està disposat a fer un regal propagandístic en un tema sensible i perillós a un partit Junts que s'està convertint en una formació xenòfoba que vol competir amb Aliança Catalana. I a més, el president del govern sap que per molt que arribin aquests dies a un pacte, no té assegurada l'aprovació dels pressupostos, que és el principal desig que ha escrit a la seva carta als Reis Mags.
El comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Pilar Santos. I és una de les novetats del matí. El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, emplaça l'independentisme a redreçar el rumb, diu, per sortir d'un cicle polític que defineix obertament com a frustrant. Ho ha fet en un vídeo d'any nou adreçat als seus socis, Aida Clemente.
Xavier Antich assegura que el moviment sobiranista està paralitzat i que no pot esperar 4 anys més per redreçar-se.
Catalunya es troba en un cicle polític on el desànim i la frustració ens han paralitzat com a moviment. I és urgent canviar aquesta inèrcia a la deriva. Cal que fem un gir de 180 graus i cal començar a fer-lo ara.
El sobiranisme, diu, té la missió de fer créixer el sentiment de pertinença, aglutinar majories i garantir la cohesió social. També ha reivindicat una aposta més clara pel català com a element vertebrador i ha fet una crida a institucions, partits i societat civil per enfortir la llengua i la cultura catalanes. Des de Barcelona, Aida Clemente, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Aida. Passen 4 minuts d'un quart de nou. També ens fem ressò a aquesta hora que veïns de l'urbanització residencial de Santa Coloma de Gafarners i l'Ajuntament reclamen a Endesa una solució immediata, bàsicament per un tema, uns talls de llum que diuen que tenen tenen constantment, Laia Claret.
Carme Salamany, alcaldessa, explica l'inici de tot i amb què es troben.
Va començar el dia 10 de desembre amb el foc amb uns cables d'un pal de llum que va afectar l'estació transformadora que tenien al costat. Des de llavors, doncs, cada 2-3 dies, la llum salta. El dia 24 va saltar, però en dies de fer sopars familiars, calefaccions, cuines...
El veïnat s'ha reunit aquesta setmana amb l'Ajuntament i els portaveus dels grups municipals per expressar el seu malestar. I de moment ja han presentat reclamacions a l'Agència Catalana de Consum i el síndic de Greuges no descarten emprendre accions de protesta.
Gràcies, Laia Claret. I a Santa Coloma de Farners no tenen llum i a Gósol, al Berguedà, ja fa 3 dies que estan sense cobertura de telefonia mòbil. Lara Garcia.
Una problemàtica que s'arrossega perquè l'any 2024 hi va haver 16 talls de cobertura, també en dies assenyalats com el pont de Tots Sants o el pont de la Puríssima. L'alcalde, Rafael López, explicava la situació a Catalunya Ràdio recordant que són dies de més afluència de visitants i que tant particulars com establiments comercials estan greument afectats.
Fa que la segona residència no vingui, que els negocis no puguin cobrar, que no es puguin gestionar les reserves i que el dispensari mèdic no pugui operar. Que l'Ajuntament es quedi bloquejat, que els habitants quedin incomunicats, que no puguin teletreballar, etc. Des de l'Ajuntament trobem que la situació és surrealista.
I a Lleida ja tenim en funcionament la zona de baixes emissions, Estela Bosoms.
Una zona de baixes emissions que s'ha activat de manera limitada, no afecta els vehicles matriculats a la ciutat i durant mig any tan sols s'informen als infractors que hi circulin, no se'ls multarà. El control dels vehicles es fa en 10 punts amb una vintena de càmeres que llegeixen les matrícules. La tinenta d'alcalde de Seguretat és Cristina Morón.
Aquestes càmeres, doncs, el que faran és això, identificar la matrícula, tenir la informació del vehicle i saber si poden accedir o no.
En general, els veïns ho veuen bé.
Sí, em sembla una decisió molt acertada per part de l'administració. Crec que cal que conscienciem a tota la societat de que s'ha d'acabar amb la contaminació.
A mi em sembla correcte. El problema és que, a nivell pràctic, individual i egoístament, pues és un engorro.
Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
I a Tarragona tenim queixes per l'aparcament.
Els veïns de la part alta de la ciutat han recollit més de 200 signatures contra la nova zonificació d'aparcaments. Asseguren que la decisió desplaça els propietaris de vehicles fora de l'entorn dels seus habitatges per poder aparcar i recorden que molts ja han pagat els abonaments i ara els volen canviar les condicions.
Tarragona, Manel Sastre.
Els veïns carreguen contra la decisió de l'Ajuntament de canviar l'actual repartiment de les places d'aparcament i demanen poder continuar aparcant a les zones verdes. El nou mapa que ha posat en marxa l'empresa municipal de transport situa a la part alta el sector 1, que inclou bona part de l'Eixample Nord de Tarragona. Els residents ara, per exemple, no poden aparcar a la zona dels músics, Camp de Mart o Ciutat Jardí. Joan Anton és un dels afectats.
No volem que aquesta reivindicació tampoc suposi una batalla entre barris, no? A veure qui, que li traiem el lloc d'un lloc a un altre, però sí que és veritat que la part alta és el lloc de la ciutat amb menys aparcament privat. Necessitem, doncs, seguir aparcant com podíem perquè que ens hagin exclòs aquestes zones circundants, doncs fa que ens haguem d'anar, doncs, fins al Cort Inglés.
L'Ajuntament diu que està treballant per millorar l'oferta d'aparcament per als residents i sobre la proposta de fer un aparcament al camp del Roqueral, com a possible solució, els veïns recorden, però, que això ja es va plantejar fa temps i que, en tot cas, no es podrà fer a curt termini.
Recte final de les festes de Nadal i això vol dir que som a prop del pic de la grip, almenys és el que ens deia aquí el Matí de Catalunya Ràdio l'epidemiòleg Antoni Trilla.
S'està accelerant i per tant està augmentant el nombre de casos, però estem en nivells moderats des del punt de vista del nombre de casos que tenim. Segur que pujarà més, no sabem fins a on ni amb quina amplada, quina durada tindrà. És bastant probable que seguim pujant a la tornada de vacances, quan comencin els col·les i llavors veurem si arribem ja al pic.
I un altre punt important és l'estat dels pantans, dels embassaments. Estan molt millor, molt millor que fa un any, però no arriben ni a la meitat de la seva capacitat.
Els embassaments a les conques internes estan ara al 33%. Fa un any era del 16%. Per tant, la situació és molt millor, sobretot després de les pluges de la tardor. Tot i això, la falta de neu al Pirineu fa que es torni a demanar prudència en la despesa d'aigua.
Afegim-hi això al comentari de David Saurí, geògraf expert precisament en sequera.
Sembla que després de gairebé 3 anys, la primavera i la tardor, de moment, almenys, tornen a ser com les d'abans i plou. Plou sobretot a llocs on feia molt de temps que no plovia, com per exemple el Priorat o el Baix Camp, que ho necessitaven de veritat. Pel que fa als embassaments, si ara estem ja 10 punts per sobre del que teníem fa un any, els propers dies encara veurem augmentada més aquesta quantitat, segurament. També cal dir que la pluja ha estat molt beneficiosa, està sent molt beneficiosa pels ecosistemes forestals que han patit la sequera més que ningú. Ah, i una gran temporada de bolets que tindrem segurament aquest any.
El comentari del geògraf David Saurí. 6 minuts i arribarem a 2:15. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. I aquesta matinada a Corea del Sud han continuat les investigacions per aclarir les causes d'aquell accident d'avió.
Sí, la policia sud-coreana ha fet una sèrie d'escorcolls a l'aeroport de Muan, on diumenge es va produir la tragèdia que va costar la vida a 179 persones. Els escorcolls haurien afectat, entre d'altres, les instal·lacions de la companyia Jeju Air, propietària de l'aparell sinistrat.
I també a les últimes hores, Israel ha matat 7 palestins en un atac aeri contra un campament de tendes al sud de la Franja de Gaza.
Segons els equips mèdics que s'han acostat a la zona, era una tenda identificada com a humanitària i en l'atac hi ha mort dones i nens. En les darreres hores, el ministre de Defensa israelià havia avisat que atacarien Hamas amb una força inèdita si no alliberaven el centenar d'hostatges que mantenen segrestats i no aturen el llançament de coets cap a Israel.
Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb una de les hostatges de Hamas que va ser alliberada. Es diu Ilana Gritsevsky, és mexicana. La van segrestar el 7 d'octubre del 23 i la van alliberar el 30 de novembre de l'any passat. Serà a partir de 11:15. A Cisjordània, mentrestant, l'Autoritat Nacional Palestina suspèn les emissions d'Al Jazeera, de la tele.
I la suspensió s'atribueix al fet que la cadena qatarí hagi informat dels enfrontaments que dies enrere van registrar-se a Jenin entre milícies partidàries de Hamas i les de la Jihad Islàmica, uns enfrontaments entre faccions palestines que van acabar amb una desena de morts. Fa mig any, recordem que Al Jazeera ja no es pot veure a Israel perquè el govern hebreu considera que els seus periodistes són de Hamas. Ara, per tant, només la poden veure en aquella zona els palestins de la Franja de Gaza.
Quatre minuts i arribarem a 9:15.
Cristina! Alberto!
Chicos!
Chicos! Alberto! Cristina, Alberto!
Nada, nos han visto en una...
Avui continuem parlant de les campanades de cap d'any. Sentim el moment que s'ha fet viral de David Broncano, amb megàfon inclòs, i la Lechu saludant la competència, Cristina Pedroche i Alberto Chicote. Doncs bé, ja tenim les audiències de les campanades de cap d'any i Televisió Espanyola ha superat Antena 3.
L'especial de David Broncano i la Lechu va fer un 31,2% de share i en el moment de les campanades l'audiència de Televisió Espanyola va arribar al 33,1%. Això vol dir que la cadena pública recupera el liderat d'audiència de les campanades després que els últims 3 anys l'especial d'Antena 3 amb Cristina Pedroche com a protagonista indiscutible hagués aconseguit les millors dades d'audiència. Aquesta edició, l'especial d'Antena 3, va fer un 32,6% de share i a Catalunya l'especial de TV3 amb Laura Escanes i Miqui Núñez va fer un 32,2% amb 824.000 espectadors.
De tota manera, les campanades de Televisió Espanyola van tenir alguna polèmica que encara l'arrosseguem avui.
Yo siempre llevo encima...
¿Una estampita?
Mi estampita de la vaquilla de Grand Prix. Mira, esa es la mejor del mundo.
Era la broma que feia la Lechus i això era una imatge, Montilla, del Sagrat Cor.
Així és, i ara la Conferència Episcopal Espanyola ha criticat que es banalitzi un símbol cristià. El seu president, Luis Argüello, lamenta que el programa de les campanades de cap d'any de Televisió Espanyola es fes burla d'aquest símbol cristià del Sagrat Cor. Argüello, que és arquebisbe de Valladolid, considera que s'utilitza la llibertat d'expressió per fer burlar d'un símbol molt valorat pels catòlics i també ho atribueix a una nova mostra de banalitat. El president de la Conferència Episcopal ha vist com les xarxes socials han tingut molta força als insults i als comentaris crítics cap a la presentadora La Lechus, que va mostrar a càmera una estampeta del Sagrat Cor, però la figura era un toro, que és el símbol d'un altre programa de la cadena. Per cert, Azteuir també presentarà una denúncia.
En parlarem avui a la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio amb en Joan Puigcercós, la Milagros Pérez Oliva, l'Arturo Puente i el Miquel Àngel Escobar. I encara un parell de qüestions més. El científic Joan Guinovart, fundador i primer director de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, ha mort als 77 anys.
Nascut a Tarragona, es va llicenciar en bioquímica i anàlisi clínica i va destacar per la seva recerca en la lluita contra el càncer i altres patologies vinculades a l'envelliment. Al llarg de la seva carrera, Joan Guinovart va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i el Premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans, entre altres reconeixements.
I també ha mort, als 59 anys, el productor musical i discjòquei català Josep Maria Castells.
Castells va ser molt conegut a la dècada dels 80 i dels 90 com a creador de les exitoses sèries de recopilacions musicals Max Mix amb Toni Peret i Quique Tejada, el Dream Team, així com es deien. També van participar en la creació d'Operació Triunfo.
Vinga, ens acostem a 9:15. Anem als esports. Marc Andrés.
Dani Olmo i Pau Víctor entrenen amb normalitat amb el Barça, tot i haver deixat de tenir fitxa amb l'equip després que el club no pogués garantir-ne la seva inscripció. L'excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font, avisa de conseqüències greus, diu, a nivell esportiu, institucional i econòmic per aquesta gestió de la Junta. I en bàsquet, aquesta tarda, primers partits a CB de l'any. I en destaquem un a les 7 de la tarda, al Breogán Manresa.
Farem també tertúlia esportiva, per parlar del cas Dani Olmo. Avui farem un dia una mica especial. Farem tertúlia, diguem-ne, habitual, i després tertúlia esportiva per parlar de l'escàndol Dani Olmo amb la Laia Tudela, el Ramon Besa, la Carme Lloberes, la Carme Barceló i l'Emilio Pérez de Rozas. De seguida més notícies, però abans també fem un cop d'ull al trànsit. Amb la Mariluz García. Què tal, Mariluz? Com està el panorama?
Hola, bon dia. Doncs ara hi ha hagut un accident a la C-55 a l'altura de Monistrol de Montserrat en sentit sud. Provoca retencions d'un parell de quilòmetres des de Castellbell i el Vilar. A l'autopista P7 recordem que hi ha un camió cisterna avariat a l'altura de Sobirans en sentit sud en direcció Tarragona que talla el carril de la dreta en una zona que fa revolt i molta precaució amb les vies de l'interior de la plana de Lleida que, on hi ha boira densa.
Alerta, per tant, amb aquesta bonsa, amb aquesta boira, no sé parlar ja. Mariluz, moltíssimes gràcies. I un cop d'ull a la mobilitat també d'aquest matí, Vanessa Carrion, què tal, bon dia?
Hola, bon dia. Doncs no circula cap tren entre Sants i Gavà des d'avui fins dissabte. Això afecta bàsicament les línies R2, R2 Nord i R2 Sud. Es fa transport alternatiu amb autobusos que no surten des de Sants, sinó des de la zona universitària. El regional provinent de Tarragona i que hauria d'haver arribat a Sants a les 8:20 va amb mitja hora de retard. També retards en els trens avant. El que ve de Lleida arribarà a les 8:40 i ho hauria hagut de fer mitja hora abans. També va mitja hora tard el que ve de Tortosa i que hauria hagut d'arribar a un quart i mig de nou. A l'aeroport del Prat, el vol de Vueling a Lisboa que havia de sortir fa gairebé una hora s'ha reprogramat i ho farà passades les 9 del matí.
Així està el panorama dels trens i així està el panorama de la mobilitat. Més notícies ara mateix amb la Lara García i l'Albert Montilla. El 2025 tocarà estrènyer el cinturó. Ara.
L'any que comença arriba acompanyat de llum i aliments bàsics més cars. Són increments que es notaran directament a la butxaca dels consumidors mentre el salari mínim interprofessional es manté per ara congelat. Es calcula que la despesa pujarà uns 100 euros de mitjana a l'any en una família amb renda mitjana. L'IVA de la llum passa del 10 al 21%. De la mateixa manera desapareixen les mesures dels aliments bàsics. L'IVA de l'oli d'oliva, el pa, la llet, la fruita, la verdura, el formatge, els ous, els llegums o els cereals pujaran del 2 al 4%. En les pastes i els olis de llavors s'enfilarà fins al 10%. L'Associació de Consumidors FACUA ha denunciat que el govern espanyol no ha evitat que les empreses hagin aprofitat la situació per a pujar els preus. Rubén Sánchez n'és el portaveu.
Esta medida ha sido un fracaso, ha sido un fiasco. El gobierno no ha cumplido su obligación de controlar el mercado y ha perdonado multas millonarias a grandes empresas que deberían hoy estar teniendo que asumir sanciones de elevada cuantía proporcionales al beneficio ilícito con el que han jugado con los precios al alza.
Pel que fa a l'aigua, els efectes de la sequera que han afectat a la butxaca dels consumidors catalans amb augments a la tarifa de l'aigua encara duren. Aquest any a l'àrea metropolitana de Barcelona s'aplica un augment d'un 6% amb variacions en funció del consum de cada casa.
Moure's en transport públic també serà més car aquest 2025.
A partir de 15 de gener, les tarifes de transport públic costaran un 3% més. El bitllet senzill s'enfila fins als 2,65 euros, és a dir, 10 cèntims més que l'any passat. La T casual d'una zona valdrà 12,55 euros, un augment de 40 cèntims. És un increment més moderat del que es va aplicar aquest any passat, el 2024, que va ser del 6,75%. Aquestes tarifes tindran validesa tot l'any, però l'Autoritat de Transport Metropolità haurà d'aprovar la continuïtat en acabar el primer semestre. La T usual i la T jove mantindran el descompte del 50% durant tot el 2025. A la resta del territori, les autoritats del Transport Metropolità del Camp de Tarragona, Lleida i Girona també han actualitzat les tarifes un 3% i mantenen la reducció del 50% dels abonaments i títols multiviatge.
I bon pronòstic dels pastissers de cara al Dia de Reis.
El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que les vendes de tortells de Reis artesans superin el milió a tot Catalunya, igualant les xifres del 2024. Els obradors ja comencen a preparar-ne contrarrellotge des d'avui, però en la majoria de casos no els enfornaran fins la nit de Reis o el mateix dia 6, amb l'objectiu que estiguin pràcticament acabats de fer a l'hora de menjar-los. El pastisser de la Palma de Sabadell, Carles Boix, explica com s'ho fan perquè estiguin llestos per dilluns.
Nosaltres el que fem és... Ara passat el dia 1, doncs comencem a elaborar les masses mares, les masses tortells, els posem a la càmera i llavors el que fem, els coem el dia abans. O sigui, comencem a coure a partir de el dia 5, ens hi posem a les 10 de la nit i estem tota la nit coent per poder entrar els tortells doncs, acabats de coure. Només són molts i no hi ha temps i s'ha de fer així.
Pel que fa a les tendències, el de massapà i fruita confitada segueix sent el preferit pels consumidors, seguit de molt a prop pels de nata o nata i trufa, i els preus oscil·laran entre els 20 i els 50 euros.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
L'últim Enigmàrius de l'any passat feia acció tan dolenta que es pot tornar a demostrar. I la resposta era reprovable. El mal sempre és reprovable, amb B baixa, i provar una cosa, sempre amb B baixa, implica demostrar-la. Avui, el primer enigma de l'any, cau en dijous, però va de cuina. Sorprens les viandes amb un oli bullent. De 6 lletres. Sorprens les viandes amb un oli bullent. 6 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'11 del matí.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Benvolguda energia. Recordes els estius en els quals dèiem «Mare meva, que algú obri una finestra!» Doncs avui hem entès que és millor fer tots els possibles per no deixar-te escapar.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
112, la millor resposta.
Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podrien regalar al Biel.
I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A Lloguer Segur sabem que el número 5 és meravellós i s'acosta la nit més màgica de l'any, la del 5 de gener. Una nit especial per somiar, compartir i sobretot perquè es compleixin tots els teus desitjos. Gràcies al teu suport i confiança, seguirem creant llars segures i oferint noves oportunitats als que més ho necessiten. Fundació Alquiler Segur us desitja un bon Nadal i un 2025 a casa vostra.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
Fies traïdores i 637.000 oients.
Unitats o pas tu, la xeroflamisera!
La travessa, l'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin any, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
El matí de Catalunya Ràdio.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
9:15, recomanacions al matí de Catalunya Ràdio. I avui comencem a Lleida.
Què és el que volen els reixos?
Regals per a tothom.
El que volen els reixos
és que tingueu molts regals.
Per això primer tots nosaltres
que els hem de preparar i els hem d'embolicar.
Triar bé
i organitzar. Sempre preparem tots els vostres regals.
Perquè avui comencen les primeres representacions de la Factoria dels Reixos a la Llotja de Lleida. Un espectacle en què s'explica com ho fan els reis per fer els regals a totes les cases la nit més màgica de l'any. Teniu espectacles fins al 4 de gener.
Per això ningú haurà de patir. Però el 5 de gener tots a dormir.
Passant de Lleida a Girona.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year.
Perquè també s'inaugura, imagina, el Mercat de Nadal amb la pista de gel, tallers, espectacles i zona gastronòmica i zona infantil. En aquest cas estarà obert de 10 del matí a les 9 del vespre fins al Dia de Reis, fins al 6 de gener. Però també tenim propostes pels que us estimeu més quedar-vos a casa.
Josh?
Perquè entre les novetats de sèries ja Te echo de menos. Ens ho recomana la Paula Argar.
Bon any i bon dia. Per començar aquest 2025, Netflix estrena A Trobo a Faltar, o Missing You, una minissèrie britànica on una detectiu troba el seu ex desaparegut fa 11 anys a una aplicació de cites. Era l'amor de la seva vida i mai més havia tornat a tenir notícies d'ell. Així comença una història de misteri i secrets amagats. Et trobo a faltar. Són 5 capítols que arriben avui a Netflix. Bon profit!
Vinga, i acabem amb una recomanació literària que ens porta la Carlota Freixanet, Les petites vampires, de la Maria Guasch.
Les petites vampires, de Maria Guasch, és una història profundament gòtica. És un relat fet a trossos, és una història de secrets, és un text que us agradarà si us agraden els textos que us porten una miqueta al límit, si no teniu aversió a la sang, i si voleu una història que realment us atrapi, escrita des d'un lloc molt, 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 molt tendre i bastant incòmode, per altra banda.
Catalunya Ràdio. Abacus, sempre amb la cultura i la diversió. Per això t'animem a visitar el web d'Abacus i trobaràs tots els regals de Nadal que necessites. Més de 150.000 llibres, més de 1.000 jocs de taula i molt més. Compra el web d'Abacus. Fàcil, ràpid i a un clic.
En esport, Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
Dani Olmo i Pau Víctor, de moment, continuen entrenant-se amb el Barça.
Tots dos jugadors seran a l'entrenament d'avui, tot i no estar disponibles, i és que ahir dimecres la Lliga va esborrar el perfil de tots dos futbolistes de la seva web, després que el Barça no aconseguís garantir-ne la inscripció abans del canvi d'any. Una situació blaugrana molt lluny del que assegurava Joan Laporta en una entrevista al juliol al matí de Catalunya Ràdio.
Bones notícies, que podrem entrar ja amb una normalitat amb el fair play, que això t'ajuda molt, no? Sobretot a l'hora d'anar al mercat per algunes incorporacions que hem de fer. Hem de fer per, diguem-ne, enfortir el primer equip.
El club, això sí, espera tenir-ho tot solucionat demà divendres, dia en el qual oferirà explicacions.
De moment, però, Víctor Font ja ataca durament la gestió de Joan Laporta.
L'excandidat a la presidència va exigir aquestes explicacions ahir en un comunicat. Allà, Font parlava d'imatge pèssima i impròpia del millor club del món, una gestió que ja el preocupa des de fa temps. De fet, això deia Font, al tot costa, al març.
Jo sento el relat oficial del club i se'ns diu que econòmicament tot va molt bé. Quan portem 3 anys de mandat, ja no miro enrere, perquè enrere també, però 3 anys de mandat on ens hem gastat cada any entre 200 i 300 milions més del que ingressem.
En el mateix comunicat, l'excandidat va advertir de conseqüències greus a nivell esportiu, institucional i econòmic d'aquest cas.
I els 46 catalans que participaran en el Dakar ja són a l'Aràbia Saudita.
Un Dakar que començarà demà en la seva 47a edició. Avui darreres verificacions tècniques i proves abans d'arrencar la competició. Un dels catalans és Edgar Canet, de només 19 anys, que s'ha guanyat la confiança de KTM. En parla el seu director esportiu, Jordi Viladoms.
Ostres, és molt bo per ell i és molt bo per nosaltres. Jo crec que ha sigut una bona oportunitat. Ell ja va demostrar que, ostres, que és un pilot vàlid. A nosaltres, sí o sí, vam veure que ho feia molt bé. El volíem nosaltres de manera que fos. L'única opció que teníem era aquesta.
I en bàsquet avui a les 7, Breogán Manresa a la Lliga CB, mentre a l'NBA derrota dels Brooklyn Nets de Jordi Fernández per 130-113 a la pista dels Toronto Raptors.
I ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
És 2 de gener i el cas Olmo i el de Pau Víctor continuen sense resoldre's. I ara ja els dos jugadors ni apareixen entre els futbolistes inscrits oficialment a la Lliga. La situació sembla límit. I tant de bo les maniobres del Barça al vespre de la nit de Cap d'Any, que van ser poc clares i que el Barça ha d'explicar les pròximes hores, tinguin efecte. Tant de bo. El que és trist és que haguem d'esperar que l'enginyeria jurídica resolgui els problemes de gestió. Com que a la porta normalment li han sortit cara les situacions límit, potser podem ser un punt optimistes. Però hi ha el precedent Messi, que potser l'hauríem d'haver tingut més present els últims mesos. Tots. I el primer, la porta.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
012, la millor resposta.
Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podríem regalar al Biel.
I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Què vas veure?
Una noia apunyalada que vivia a la meva habitació perquè tinc visions del passat.
Una nit que ho va canviar tot.
Busco dones assassinades als 60 per esbrinar el seu cognom. I si no ho faig, acabaré boja.
L'última nit al Soho és la gran pel·lícula. Divendres a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Maiol Roger, hola.
Hola.
Què més diuen els altres?
Doncs els altres, com no podia ser d'una altra manera, parlen de Cap d'Any. Que endavant els U2, però molt tranquil, no pinta. És veritat que jo, com a bon català, com a català normal, vaig veure a TV3, com la majoria dels catalans, perquè va ser líder, però sempre està bé recordar-ho. Però es veu que va passar una cosa a Televisió Espanyola amb el Broncano, una senyora que es diu l'Ala Xus, que sempre surt, i van posar una estampeta del Gran Prix del Verano, és a dir, amb una vaquilla del Gran Prix.
Yo siempre llevo encima...
¿Una estampita?
Mi estampita de la vaquilla del Gran Prix. Mira, esa es la mejor del mundo.
Era bonic quan feia les rimes, eh?
Sí, exacte.
La vaquilla Torete para tener un verano con mucho sabadete, deien. I llavors això ha provocat gran indignació a la conferència episcopal. Una conferència episcopal que, per exemple, quan un alcalde va fer uns cants pedòfils, recordes aquest cas?
Sí.
Uns cants pedòfils en una festa major, doncs la mateixa persona que es queixava d'això que havia passat a Televisió Espanyola deia això.
conociendo lo que pasa a altas horas de la madrugada después de haber bebido esto o lo otro, hay que situarlo en ese contexto. Es...
Clar, s'ha de situar el context.
Sempre,
clar, perquè
sempre.
En un gag d'humor, en unes campanades, doncs el context no és per fer broma de l'Església. En tot cas, tot això si vau seguir les campanades per Televisió Espanyola, si les vau seguir per TV3 ja sabeu què va passar, però en canvi potser les vau seguir per Churumbe Gitano, un usuari de TikTok que va decidir fer-les d'aquesta manera.
Però la uva de 2025! Uno! Boom! Dos!
Bum! I així fins a 12, bum! Si vosaltres us haureu sorprès, per què? Per què? Doncs perquè no ha deixat sonar els quarts, que és el que a tots ens agrada, i ens agrada sobretot els errors dels quarts. Aquest any no n'hi ha hagut, però sí va passar el 1994, quan va passar això.
Ai, sí.
L'any de una forma fantàstica, de una forma maravillosa, nos encantaria que ustedes fueran felices. Y si después no me da tiempo, les recuerdo que después de las uvas y estas cosas, muchos, y aquí van a comenzar los cuartos...
Claro. Ara comencen els quartos i no. Ja ho sabem, pel so. Any a any, quins són els quarts?
Quartos.
No, no són quartos. Ja són toques. Va començar la sisena campanada, però escolta, en 1994 crec que va ser un any que va anar més o menys igual que la resta.
Sí, fa no fa.
I el 2015, ja fa 10 anys, a Canal Sur, va passar això.
No són les campanades. Cuatro. Y después vendrán las campanadas, pero insistimos, va a salir todo en pantalla, no habrá problema.
Sí, muy atento, porque hay que estar muy atento para no equivocarnos.
Ells ho sabien bé. M'agrada molt, va salir todo en pantalles. Sí. Perquè què va passar? Que arribava l'hora dels quarts i va passar això.
2020 was a very special
year. No volia avançar res. El que va passar és que van posar un anunci.
Oh,
durant les campanades,
fantàstic.
Un anunci de Jerez.
Fantàstic.
Van posar un anunci de Jerez. Sobre el Gran Premi. Tu diràs, ostres, això és mala sort? No, perquè el Gran Premi de Motociclisme de Jerez ens va permetre sentir l'alcaldessa de Jerez parlant del Gran Premi de Motociclisme, que era això que sentíem ara,
sí.
Així.
2020 was a very special year. Jerez recibió
claro.
Tu Gran Premio.
L'anglès no...
Es, bueno, echamos mucho de menos.
Claro. I en francès, prueba.
De fans.
Tant, no recordava.
Per tant, si algú de Canal Sur estava lamentant el que va passar el 2015, doncs, escolti, després ens va regalar aquest àudio. I tu què tal? Com va anar? I vas fer una mica de
festa? Cap d'any, sí, però a casa.
A
casa.
Cap d'any, pensava que havies tirat tot tard.
Més que res, perquè des de primera hora que estem avisant que volem fer una mica de consultori del temps, pel que fa avui a la Revetlla de Sant Joan amb el... Ai, la Revetlla de Sant Joan.
Ja enyores la calor.
Exacte, enyoro la calor. La Revetlla de Cap d'Any a la Revetlla de Sant Joan.
La nit de Sant Joan.
T'entenc, Freddy, perquè aquí no té ganes que sigui Sant Joan.
Home,
les vacances, que se'ns farà llarg aquest gener. Però, escolta, tu pots equivocar, igual que s'equivoca Ricardo Estrell.
I s'estrena o s'estrena?
S'estrena o s'entrena.
O s'entrena, perdó, Salvador Tercer?
No, Salvador Illa.
Gràcies.
Crec que és el més bonic que ha passat a la TV de Catalunya Ràdio, però és que els errors a la ràdio pública són, passen a la televisió pública també.
Sí.
Com, per exemple, com s'anomena quan tiren un petard a Sant Fermí? Això va passar aquest any.
Sí. De los que queda muy poquito para ese chupinazo que van a ver.
O el que es commemora el 14 de juliol a França.
También París, por esa conmemoración de la toma de la pastilla.
Bueno, aviam, sí que hi ha gent que pren pastilles a França.
Sí, bueno, ho celebren.
També s'equivoca la portaveu del govern.
El importe de esta actuación son 133 millones de euros, 133 millones de euros.
Clar, ens va quedar clar, no?, quants milions d'euros són, i en pessetes ja n'hi dic, però és que, clar, quan parles moltes hores, a vegades et passa com li pot passar tot a una vicepresidenta.
Por darle algún dato, de cuatro de cada cuatro personas, tres...
Vale, sí. Ah, ho has entès, no?
No gaire, però bueno. Va, sí, exacte. Va. Gràcies, Mayol.
A disposar. Fins ara.
Us parla l'home del temps. Tomàs Molina, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Què diuen els mapes?
Doncs que seguim amb aquest fred, però amb canvis. Ja tenim esperances amb els Reis. Els
Reis, que venen la setmana que ve, dilluns, eh? Mm. Però tenim esperança perquè podran portar un canvi notable i sobretot continuar perquè aniran passant més fronts, més borrasques, i la cosa, doncs, ja no serà tan anticiclònica. Mm. Però de moment avui seguim parlant d'aquest anticicló, d'aquestes boires que són presents a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central, boires que són gebradores, precaució si sortiu a la carretera, perquè us trobareu aquesta blancor, que no és res més que la presència de gel sobre les superfícies, i en canvi la resta del país un matí de cel serè. A la tarda hi haurà més núvols, sobretot en àrees del Pirineu, a les comarques doncs, del nord del país, en principi encara sense precipitacions, tot i que demà divendres ja pot haver-hi algun primer ruixadet, alguna primera nevada a la cara nord del Pirineu, amb una cota que estarà al voltant dels 2.000 metres, amb tendència, ja ho dic, a partir de diumenge o el Dia de Reis, que aquestes precipitacions puguin guanyar terreny, i no només al Pirineu, sinó que podrien també aparèixer en d'altres punts del país.
Gràcies, Tomàs Molina. I pel que fa a la mobilitat, com va el transport públic, Vanessa?
Doncs des d'avui fins dissabte no circula cap tren entre Sants i Gavà. Això afecta bàsicament les línies R2, R2 Nord i R2 Sud. Es fa transport alternatiu amb autobusos que tenen el punt d'arribada a Palau Reial i el de sortida a la zona universitària. Pel que fa als ferrocarrils, a la línia Llobregat-Anoia, el servei de trens entre les estacions a Plaça Espanya i Sant Boi funciona fora del seu horari habitual a causa de l'averia d'un tren a Ildefons-Cerdà. I a l'aeroport del Prat, el vol de Vueling a Lisboa, que havia de sortir fa una hora, s'ha reprogramat i ho farà passades les 9 del matí.
I ho rematem, com sempre, amb el trànsit. Equip viari, Maleruz García, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ja tenim 6 quilòmetres de cua a la carretera C28, a la Vall d'Aran, entre Arties i Tredòs, en direcció al port de la Bonaigua per accedir a les pistes d'esquí. A l'autopista P7, encara un carril tallat, al de la dreta, a Subirats, en direcció Tarragona, on hi ha un camió cisterna avariat. D'altra banda, la C60, amb molta intensitat entre Argentona i la Roca del Vallès, en direcció Granollers, perquè hi havia un possible accident a la zona, i encara dues vies principals afectades per la boira, la més densa, l'autovia A2, 46 quilòmetres entre Fondarella, el Pla d'Urgell i Veciana, a la comarca de l'Anoia.
I aquests dies de festes també ens agrada oferir-vos un conte breu de Pere Caldés. Ricard Ostrell, bon dia.
Bon dia, Frederic. Forats negres. L'amic era d'aquells que s'animen en les converses de sobretaula a l'hora del cafè. Va posar-me suaument la mà damunt el braç i em digué: no ens enganyem, tu. Nosaltres som l'esdevenidor del passat i alhora el passat del futur. I engolant la veu, va afegir: per molt estrany que et sembli, l'home no ha tingut mai present.
El matí de Catalunya Ràdio.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
Cada migdia, a les 12...
un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Musca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio. De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. El dinar, sopa i carrebossada.
Era arrebossada per en Marcos, o l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia. De 2 del migdia a 4 de la tarda a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la periodista Milagros Pérez Oliva, el director de Delfi, president d'Esquerra, Joan Puigcercós, el periodista del diari Oponés, Arturo Puente, i el consultor en comunicació, Miquel Àngel Escobar.
I de què hem parlat fins ara, Pol?
Doncs amb el Miquel Àngel estàvem parlant ara aquí de les vacances i del concepte de vacances quan no ets assalariat, quan treballes per tu mateix, i els dies de vacances que et pots o no et pots permetre, tant pel volum de feina que tens com per la càrrega mental que això suposa.
És un concepte relatiu, això, segons com.
Sí, és curiós, no?, perquè s'activa una mena de xip, sí, no?, mental que arriba a la conclusió que si no estàs fent res estàs perdent temps i, per tant, diners, no? I, per tant, sí, s'activa una mena de culpabilitat que et fa fer alguna feina que no cal.
Yeah.
I és com estrany, no?
Sí.
Això em recorda un magnífic llibre de la Remedios Zafra, que es diu L'entusiasme, i que explica molt bé allò que el Bill Chuhan també explica en La societat del cansancio, que és que en aquesta societat desregulada en la que cada vegada més s'ha externalitzat molts processos de la feina, molta més gent cada vegada treballa com a autònom, encara que treballen com a proveïdors fixes de les empreses, a vegades en les que abans treballaven com a fixes, diríem, no?
Sí.
I això és especialment accentuat en les classes creatives i en les classes de gestió, d'algun tipus de gestió, professions de gestió. Llavors, diu, aquesta mentalitat fa que tu siguis l'empresari de tu mateix. Clar. Diu, el capitalisme no ha trobat millor sistema per incrementar la producció, perquè tu te deixes explotar fins a un límit quan depens d'un altre, i reivindiques les teves vacances, els teus dies lliures, quan depens d'un altre. Però quan tu ets el teu propi empresari, l'autoexplotació està garantida tots els dies de l'any.
Això és un fet. Això,
sí,
és un fet.
Arturo, alguna cosa a dir? Ui, no, Arturo, digues.
Sí, no, deia que efectivament, que sí, l'autoexplotació pràcticament pot arribar a ser tan dolenta com l'explotació aliena.
Sí. Comencem, doncs, la tertúlia, va. Coincidint amb el senyor